Radio Vilafranca.
Encetem la darrera hora d'aquest divendres i d'aquesta setmana i ho fem parlant de cinema i de les darreres estrenes. I qui millor per fer-ho que el Miquel Felipe de Cineclub Vilafranca. Bon dia, Miquel.
Hola, bon dia.
Com estàs? Com iniciem aquesta secció?
Bé, doncs amb diverses estrenes aquesta setmana, menys en comparació amb la setmana passada, però amb moltes ganes de venir aquí a parlar de cinema i de fer-ho com cada divendres aquí a Ràdio Vilafranca.
Ens has portat un recull d'algunes estrenes. Per quina vols que comencem avui?
Doncs per Wolfgang.
Wolfgang Abadal? Endavant.
Ara que la mare no hi és, aniràs a viure amb el teu pare.
És allà, amagat sota la taula.
Hola, tu.
De veritat quedarà a viure amb aquest senyor?
Doncs aquest és el meu piset. I a partir d'avui també el teu, eh?
T'hi veus capaç o necessites 10 anys més per sentir-te preparat?
Ostres!
Arribarem tard a l'escola.
Intel·lectualment, en Wolfgang està molt per sobre dels seus companys.
Ja podria tocar la flauta, eh?
Aquí.
I no pot ser, no podrem veure la tele.
I?
Però a nivell emocional i social encara ha de treballar molt.
Està diagnosticat amb TEA.
Per molt Asperger que sigui, com li penses explicar que no t'hagis ocupat bé tot aquest temps?
Com va amb el Carles?
No sap cuinar. És imprudent al volant i sempre arriba tard a tot arreu.
És un càsting per un paper molt important i ja hauria de ser allà.
M'han obligat a anar a viure amb ell. I a més, és actor.
Vinga, va, creuem.
Jo no penso creuar en vermell.
No hi ha cap cotxe.
Si fem cas a aquestes llistes, el teu pare ho fa tot malament i, en canvi, tu ho fas tot perfecte.
És l'acadèmia on va estudiar la meva mare. Jo vull ser tan bon pianista com ho era ella, o millor.
T'asseguro que aquí cap dels dos hi està lluint.
Si vols que tornem a Barcelona i ho intentem l'any vinent, no passa res, eh?
Molt bé, guapo.
Si vols, te'l represento. El portem a Factor X o un talent d'aquests i ho petem.
Té bona pinta aquesta Wolfgang, eh, Miquel?
Sí, sí. És l'última pel·lícula del director de Viladecans, Javier Ruiz Caldera, director d'algunes comèdies, algunes bastant reivindicables, Tres bodes de mas, per exemple, Anacleto, Agente Secreto, Super López, però en aquest cas es veu que s'allunya una mica de lo que serien les comèdies així més esbojarrades i... Aquesta Wolfgang, que és una adaptació d'una novel·la homònima de l'autora Laia Aguilar, que es veu que la novel·la és molt coneguda, ja entra més dintre del que seria la Feel Good Movie, és a dir, aquelles pel·lícules que busquen una mica més tocar la fibra de l'espectador, ser més tendres, d'alguna manera. I bé, i és la història d'un nen que ve, que després de la pèrdua de la seva mare, es veu obligat a anar a viure amb son pare, amb qui amb prou feina es coneix. És un nen que, bé, és el millor, té un coeficient intel·lectual de 152, diagnosticat amb síndrome d'Asperger, i a causa del seu nivell va dos cursos per davant a l'escola, per tant, és un nen superdotat, un nen extraordinari, com diu el títol. I bé, i resulta que bé que se n'ha d'anar a viure amb el seu pare, però ell el que realment vol és escapar-se a París per estudiar a l'Acadèmia Grimal i convertir-se en el millor pianista del món. Però, bueno, descobreix que no pot viatjar sol perquè és menor d'edat i, bé, haurà de fer front al repte més important que té, que és entendre's amb son pare.
És el que deies, no? Toca la fibra, però amb aquestes dosis d'humor tenim actors com Miqui Esparvé, Alberto Romero, no?, que donen aquests tocs, no?
Sí, sí. O sigui, és una pel·lícula que va bastant en la línia d'aquesta comèdia tendra, però que quan s'ha de posar seriosa i girar cap al drama familiar, doncs també ho fa.
Molt bé. Doncs què tenim després d'aquest Wolfgang?
Secretos de un crimen.
Hay un plan del gobierno para mujeres como usted. Es el nombramiento por compasión. Quiere decir que como es viuda de un policía, puede heredar el puesto de Raman.
¿Alguacil?
Devika Pipal, de 14 o 15 años, era la hija de Ram y Rani Pipal, ambos trabajadores del pueblo de Lalipur.
Vete a dormir y lo olvidarás.
No puedo olvidarlo.
Alguien va a pagar por esto.
¿Qué estás haciendo?
Solo estoy mirando.
¿Por qué?
¿En serio hay tan poco personal en la policía como para cantar a una mujer sola?
Me inspira. Me expira. Me inspira. Me expira. Me inspira. Me expira. Santosh, hay dos tipos de intocables en este país. Están los que la gente no quiere tocar. Y los que la gente no puede tocar.
Pero debería saber la verdad.
Secretos de un crimen. Què hem de dir d'aquesta pel·lícula?
Doncs que és el debut de la cineasta britànica d'origen indi, Sanduya Suri, que es veu que és una directora que tenia experiència en l'àmbit del documental, però és la seva primera pel·lícula el seu debut en la ficció. Llavors és una pel·lícula que combina el cinema social i el thriller policíac, i que va d'una dona que, després d'enviutar, hereta la feina del seu marit com a policia en un petit poble rural de l'Índia. Però quan una nena apareix brutalment assassinada, una nena d'una casta inferior, es veu immersa en una profunda investigació de la mà també d'una policia feminista. És una pel·lícula que ofereix un equilibri perfecte entre el thriller policíac i el cinema social, perquè, bueno, com heu escoltat el tràiler, hi ha un moment on es diu a la societat índia hi ha dos tipus de persones intocables, les que ningú vol tocar i les que ningú pot tocar. I l'ordre social es basa tant en protegir aquestes últimes com en denegar als pobres l'accés a la justícia. Llavors, és això, una pel·lícula que bàsicament el que fa d'alguna manera és carregar-se el sistema. Vull dir. Per tant, és això, vull dir, o sigui, una pel·lícula amb dues actrius brillants, també es veu, i això, i que bàsicament posa de manifest els tipus de violència quotidiana que es pateix a l'Índia, sobretot per les dones.
Sí, això mateix, no? Posa de relleu també una mica aquest empoderament femení en aquesta pel·lícula davant d'una societat que malauradament és molt masclista.
Sí, sí.
És curiós, si més no, eh?
Sí, sí.
Molt bé, què ve després d'aquests Secretos d'un crimen?
Morlé.
Ça c'est un film d'auteur, je t'ai dit, un peu bizarre, un peu muet.
Skip, d'après Lara, c'est un film muet.
Ouais, oui, c'est juste dit que t'étais assez stupide pour y croire, c'est tout.
Je t'emmerde. Bon, ça commence.
T'es belle, vraiment comme ça, t'es belle.
Les gars, c'est le nouveau là-bas.
Tu lui as déjà parlé? Tu le connais?
Non, il est trop mignon.
C'est un parisien, non?
Bah oui, il aurait choisi Morlaix.
Bah carrément, ouais.
Bien sûr.
Bah, évidemment, à Morlaix, personne ne va te trouver.
Moi, c'est Jean-Luc.
Moi, c'est Hugo. Lui, je trouve que c'est quelqu'un de spécial.
Oui, dis-moi plus.
Parce qu'en fait, il dit des choses qui sont pas forcément vraies, mais t'as très très envie de le croire.
Mais là, quand tu me regardes, tu penses à quoi?
Je te regarde, moi.
Non?
Qu'est-ce que vous vous êtes dit avec Jean-Luc? Vous êtes resté quand même pas mal de temps.
On a dû rester une heure à peine, ça va?
Ouais, mais en une heure, vous avez le temps de vous dire des trucs quand même.
Tu l'aimes?
Bien sûr que je l'aime.
Tu veux savoir si elle t'aime? On se retrouve lundi au viaduc à 10h30. On lui demande qui elle aime. Il faut qu'on sache.
On fait quoi là?
Je prépare un rôti.
Bonjour, Gwen.
Thomas?
Au moins, tu m'as reconnu.
Oui.
Morlaix, un tràiler que només hem trobat en versió original, en francès, però com que el Miquel ens explicarà ara una mica de què va, doncs ens assabentarem.
Sí, bé, vull dir, probablement la pel·lícula no s'ha doblat perquè també és l'última pel·lícula del cineasta barceloní Jaime Rosales, que és un cineasta que té un Goya, contra tot pronòstic, a més, perquè l'any que va guanyar el Goya competien El Orfanato, Les trece roses i Siete meses de billar francès, i justament guanya la seva pel·lícula La Soledad, que va guanyar millor pel·lícula i direcció contra tot pronòstic, perquè era la pel·lícula més radical, més experimental i més autoral de totes aquestes, i per què no dir-ho, també la millor. I bé, a banda de La Soledad, que és, per qui no l'hagi vista, és una pel·lícula extraordinària, també és el director de Petra, també és el director de Hermosa Juventud, Les hores del dia, Tiro en la cabeza. Vull dir que és un dels cineastes espanyols contemporanis més importants. Llavors, Morlaix, doncs, és una pel·lícula que és una història d'amor juvenil. És a dir, és una pel·lícula que parla d'un triangle amorós entre la protagonista, que es debat entre bé, l'atracció, la relació que manté amb un amant esporàdic, i l'atracció intel·lectual que sent per un noi que acaba d'arribar al seu petit poble de la Bretanya francesa des de París. Llavors, és una pel·lícula on Rosales varia constantment els formats, passa de l'escop, del format apaïsat als 16 mil·límetres, del color al blanc i negre, del digital a l'analògic, i és una pel·lícula, pel que diuen, molt travessada per un esperit cinèfil, perquè es veu que hi ha moltes referències, sobretot al cinema de la Nouvelle Vague. Es parla de que Jean-Luc Godard, per exemple, és citat com un referent de manera explícita. I es veu que és una proposta novament molt interessant la que porta Rosales en aquesta ocasió.
Tenint en compte aquesta trajectòria tan extraordinària de Rosales, quina pinta té per tu aquesta pel·lícula?
Jo, sens dubte, l'aniré a veure. Sí. O sigui, crec que és una... Crec que, bueno, tot el que faci Jaime Rosales jo crec que s'ha d'anar a veure. L'última que va fer, que es deia Girasoles Silvestres, amb Ana Castillo i Oriol Plano, era una pel·lícula que ja anava... Era una pel·lícula correcta, però que tampoc era especialment destacable dins de la seva filmografia. Però jo crec que és un director que tot el que faci s'ha d'anar a veure, sens dubte.
Molt bé. I què tenim ara, Miquel?
Les xiques del balcó.
¿Feliz?
Respira conmigo. Es una ola.
Rubí, te están mirando todos los vecinos.
¡Solo son tetas!
Venga, solo somos auténticas entre nosotras. Cada día está en la ventana. Impresionante. Misterioso.
¡He enviado un mensaje!
¿Venid a tomaros algo, chicas?
No. No.
¿Sí? ¿Qué?
Wow.
¡Ruby! ¡Ruby! ¿Qué pasó?
Es culpa mía. No deberíamos haberla dejado.
No es culpa tuya. Fue en legítima defensa.
No.
Les xiques del balcó, Miquel, què hem de dir d'aquesta pel·lícula?
Bé, doncs, que és una comèdia molt barroca, com haureu pogut notar escoltant el tràiler. És el debut com a directora de l'actriu francesa Noémie Merlant, que amb qui coneixereu per ser la protagonista d'aquella pel·lícula tan maca que va arribar a gairebé tothom, que és Retrato d'una mujer en llames, de Céline Sciamma. També va protagonitzar una de les últimes pel·lícules del català Isaki La Cuesta, que era Un any, una noche, sobre els atemptats de la sala Bataclan de París. I bé, i en aquesta ocasió doncs, fa el seu debut com a directora, coescrivint el guió juntament amb Céline Sciamma, que també ha col·laborat en el guió, que és la directora de, justament, Retrato d'una mujer en llames. I bé, i és doncs una pel·lícula sobre, bé, sobre una, tres amigues i companyes de pis en una Marsella colpejada per una onada de calor, que bé, que es dediquen a mirar el veí del balcó de davant, fins que de sobte, durant una nit de copes, es troben en una situació sanguinolenta. Mm. Llavors és una pel·lícula on Noemí Merlán bàsicament el que fa és denunciar els abusos a les dones, els abusos contra el cos femení, i bé, i fins i tot ella mateixa es burla de... Bé, es venja per la via del terror grotesc d'un abús que va patir quan tenia 17 anys a mans d'un fotògraf de moda. Per tant, doncs, és això, una comèdia molt almodovariana, molt barroca, disposada a generar entusiasme i rebuig a parts iguals, i que bàsicament doncs critica els abusos que pateixen les dones i ho fa per la via de la comèdia de terror.
Per tant, podem dir que és una pel·lícula reivindicativa.
Sí, totalment.
I el que dèiem, no? És comèdia, terror. De fet, la música, quan escoltem el tràiler, doncs de vegades sembla que sigui una pel·lícula de terror i de vegades que estiguis dins d'una comèdia, no? Aquesta barreja entre comèdia i terror. No estic acostumada a veure gaires pel·lícules així, eh?
No, o sigui, és bastant atípica i ja es diu que bé, que la pel·lícula té aquest punt així extravagant, però que també resulta divertida.
He llegit algunes crítiques d'aquesta pel·lícula i hi ha de tot tipus, que la pinten molt bé i d'altres un autèntic desastre.
Sí, és el que dèiem, que és una pel·lícula disposada doncs, això, a levantar ampolles, a generar tant de rebuig com entusiasme. O t'encanta o l'odies, però no hi ha punt mig.
A veure quan la veiem, no? Què opinem? Sí. I anem a per l'últim tràiler, l'última estrena que ens presenta avui el Miquel. Quina és?
Lumière, l'aventura continua.
Lumière gira la manivela y la gran historia nace con el logro técnico de un aparatito de hierro y madera de contornos perfectos. Hace 130 años que los hermanos Lumière inventaron el cinematógrafo. Ya estaba todo. La comedia, el drama, la interpretación y los rostros infantiles, los travelling en un barco y las panorámicas en tranvía. Un centenar de tomas Lumière inéditas y restauradas muestran el espectáculo del mundo de principios de siglo. Este regreso extraordinario a los orígenes del cine cuenta que el viaje nunca se detuvo. La aventura continúa. El cine llegó de lleno, tal como se conocerá siempre.
Bé, doncs hem escoltat aquest tràiler, Lumière, l'aventura continua. Què hem de dir, Miquel, d'aquesta pel·lícula?
Doncs que és la seqüela de... Bé, primer, per començar, que aquí al darrere és Thierry Frémaux, que és l'actual director del Festival de Cannes, però no és només conegut per ser el director del Festival de Cannes, sinó que també és el director del Festival Lumière, que és un festival que bàsicament es dedica a la història del cinema, a través de còpies restaurades, retrospectives i homenatges, i que s'emmarca dintre de les activitats que realitza l'Institut Lumière, que està situat al barri de Lyon, on justament els germans Lumière van inventar el cinematògraf. Llavors, doncs és la seqüela d'un documental que va fer Frémaux el 2017, que es deia Lumière, la comienza l'aventura, que era una pel·lícula de muntatge de 108 pel·lícules restaurades d'en prou feines un minut. I llavors aquí, doncs, Frémaux continua demostrant que per ell els Lumière, sobretot Louis Lumière, són el cinema. És a dir, no hi ha res que representi millor el cinema que els Lumière. I en aquesta ocasió, a més, aprofita per fer-li un homenatge amb el seu ja desaparegut company Bertrand Tavernier, que era justament el director de l'Institut Lumière, que es va morir, cineasta francès, que es va morir el 2021. I en aquesta ocasió aprofita per fer-li un homenatge dintre d'una recreació del film La sortida de la fàbrica Lumière de Lyon, a Lyon, dirigit per Francis Ford Coppola. Llavors, documental molt cinèfil i imprescindible per tothom qui va veure la primera, que es veu que ja va ser un documental extraordinari.
Molt bé, per tant, el que dèiem, no? Una pel·lícula documental. Bé, doncs hem acabat aquest repàs, però encara queda repassar una mica doncs, quan podrem veure o si podrem veure aquestes pel·lícules, no? Gràcies a Cine Club o una miqueta la cartellera, no?, d'aquests dies.
Sí, Wolfgang, estem treballant en ello, o sigui, estem completament posats en ello perquè és una pel·lícula que ens han demanat molt, per tant, intentarem portar-la tan aviat com sigui possible, potser a partir del cap de setmana del 28 de març al Kubrick. Després, què més... Morlé la farem segur també perquè hem projectat gairebé tota la filmografia de Jaime Rosales, per tant és una pel·lícula que hem de fer de dijous divendres a la sala Zazí i amb una data encara per concretar, però serà cap a l'abril, ja ho avanço. I Lumière, l'aventura continua, també és una pel·lícula que s'hauria de programar de dijous divendres a la sala Zazí en versió original. No sabem si serà a l'abril o ja de cara al maig. I bé, bàsicament aquest seria un resum. Us esperem aquest cap de setmana al Kubrick amb Accomplit Unknown i Flow, Un mundo que salvar, pel·lícula que recuperem després d'haver guanyat l'Oscar a millor pel·lícula d'animació. I a les sales Asi, avui a les 9, última sessió de Nosferatu de Robert Eggers en versió original. I al cap de setmana al Festival Òmnium de Cinema i Mi única família de Mike Lee en versió original i doblada.
Molt bé, doncs hem fet aquest repàs d'aquestes estrenes que, ja ho deia el Miquel, segurament anirà a veure més d'una, no? Ja ens aniràs donant aquest feedback i també hem repassat el que podem veure al cinema a Vilafranca aquests dies. Vull dir, és cap de setmana de pluja, per tant, val la pena parar-se en el cinema una mica. Moltes gràcies, Miquel, per acompanyar-nos un divendres més.
A vosaltres. Bon cap de setmana.
Bon dia, són 11:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Fem un darrer repàs a l'actualitat que marca les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. La La implicació de la família és fonamental per evitar l'exposició a les pantalles dels infants d'entre 0 i 3 anys. Aquest dimecres a la tarda tenia lloc a la sala d'actes de l'Escorxador a Vilafranca la segona xerrada del cicle Salut Digital per a Famílies, l'ús de pantalles. Després d'abordar l'etapa de l'adolescència el passat mes de novembre a l'Institut Eugeni d'Ors, la segona sessió se centrava en la franja dels 0 a 3 anys, una etapa vital en la qual l'exposició a qualsevol tipus de pantalla, inclosa la tele, està contraindicada per com afecta el normal desenvolupament dels infants. Ho explicava una de les ponents, la pediatra referent de neurodesenvolupament de l'equip territorial d'atenció pediàtrica de l'Alt Penedès, Alba Vergés. Vergés apuntava també que el cervell en aquesta primera infància és molt flexible, de manera que en cas d'haver estat exposats a les pantalles, un cop es retiren, els infants experimenten una clara millora. Després de conèixer tota l'evidència científica que hi ha al voltant de l'impacte de l'ús de dispositius digitals a la infància i l'adolescència, el nou protocol de pediatria que s'implantarà properament a Catalunya tindrà una especial atenció per a aquest àmbit. Sant Llorenç d'Hortons commemora el centenari de Salvador Alibau i Àries. Avui es compleixen 100 anys del naixement de Salvador Alibau i Àries, una figura cabdal en la història recent de l'art català. Per celebrar aquesta efemèride, l'Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons, mitjançant la Regidoria de Cultura, està preparant un programa d'actes commemoratius. Salvador Alibau va ser un artista singular que va centrar la seva trajectòria en l'exploració de la ingravidesa de la matèria i la seva relació amb el buit, el diàleg entre l'home i la natura i la intersecció entre art i ciència. Conegut com el creador en paper més rellevant del nostre país, Alibau va desenvolupar una tècnica pròpia basada en l'experimentació amb fibra de cel·lulosa i paper. L'Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons, que recentment ha assumit la custòdia del llegat d'Alibau després de la dissolució de la fundació privada que porta el seu nom, treballa per preservar, divulgar i defensar la seva obra. La commemoració del centenari de Salvador Alibau serà una oportunitat per apropar la seva obra al públic i posar en valor la seva aportació a l'art contemporani. Els actes previstos per aquest any i el que ve permetran redescobrir la seva figura i la seva innovadora manera d'entendre la matèria i l'espai. La gimcana L'estrany viatger i el seu mapa ens convida a conèixer aquest diumenge al Parc d'Olèrdola. L'activitat organitzada aquest diumenge al Parc d'Olèrdola és un joc de pistes per conèixer les muntanyes d'Olèrdola. Es tracta de L'estrany viatger i el seu mapa, i es podrà viure a partir de les 11 del matí. La proposta planteja que un estrany viatger vingut de l'Orient va crear el primer mapa d'Olèrdola, però malauradament el va perdre. Els participants hauran d'ajudar l'estrany viatger a trobar el seu mapa amb la voluntat d'endinsar-se en una aventura pel parc. Amb l'ajuda d'un curiós enginy es descobrirà on s'amaga el seu mapa, però caldrà superar les nombroses proves que es van deixar amagades per preservar el seu secret. El punt de partida de l'activitat és l'aula didàctica a l'entrada del MAC Olèrdola. Més informació i reserves a viapenedès.com. I l'Associació de Gent Gran de Sant Jaume prepara una excursió als fiords lleonesos. L'Associació de Gent Gran de Sant Jaume ja ha obert les inscripcions per anar d'excursió als fiords lleonesos. Serà del 9 al 13 de juny. Les inscripcions s'han de fer a la Caixa Agrària. El preu pels socis i sòcies de l'entitat és de 550 euros i 128 euros al suplement d'habitació individual. El pagament està dividit en tres quotes. La primera cal pagar-la abans del 31 de març, la segona abans del 30 d'abril i la tercera abans que acabi el mes de maig. El preu inclou l'hotel de 3 estrelles en règim de pensió completa, els 3 dinars concertats al restaurant, autocar, assegurança de viatgers 24 hores, el bitllet de viatge amb barca a Rianyo i el creuer fluvial i el guia acompanyant. Aquesta excursió l'organitza l'Associació de Gent Gran en col·laboració amb Servitrans.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 11:45.
Penedès en xarxa, El magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio. Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
I avui tancarem el Penedès en xarxa reivindicant el paper de les dones, continuant amb l'Estela del 8M, amb una convidada molt especial, ja que és la primera dona pilot d'Estant a Espanya i especialista en cinema i sèries, molt vinculada amb Calafell. Per conèixer la seva història i el seu treball, marxem fins als estudis de Domenys Ràdio. Endavant, Lourdes.
El tema que us portem avui, si més no, és molt curiós, perquè diria que mai l'hem tractat, i és que avui tenim una convidada d'excepció. Com deies, és especialista de cinema, publicitat, model de motos, organitzadora d'esdeveniments de motor, i ara sí, ja us la presentem, és la Mary Bernal. Molt bon dia, Mary, com estàs?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bé, primer de tot, gràcies per deixar-nos que t'entrevistem el dia d'avui, perquè, com bé has sentit a l'entradeta, jo diria que mai a la vida hem tingut un especialista de cinema. I a més, dona.
Bueno, m'alegro, amb un poco de exclusividad.
A veure, tot val a dir que tu ets d'un petit poble de Barcelona, però estàs molt vinculada amb Calafell, oi?
Sí. Yo vivo, bueno, soy de Lliça de Vall, de un pueblecito de aquí, de las afueras de Barcelona, pero hace 3 o 4 años me fui a vivir a Calafell. Y allí a la playa, cambié bastante de sitio.
Déu-n'hi-do. Ets molt jove, no cal que diguem l'edat, però tens passió per les motos.
Sí.
Explica'ns una mica.
Yo creo que pasión se queda muy corto. Al final las motos es mi estilo de vida, yo creo, desde que nací.
Com sorgeix aquesta passió?
Bueno, pues a mi padre le gustan mucho las motos y bueno, cuando éramos pequeños, yo tengo un hermano mayor, y cuando éramos pequeños, pues mi padre decidió comprarle una moto a mi hermano, obviamente, a mí no. Y bueno, pero a mi hermano le gustaba el fútbol, así que al final me tocó la moto a mí. Y empecé a descubrir la moto, pero nada profesional a nivel ocio, ¿no? Antes, donde vivía yo, no había ni carreteras, entonces estaba todo el día por aquí, por la calle, con las motos y con las bicis. Y entonces, bueno, surge un poco desde que soy pequeña.
I això et porta, m'imagino, a una moto normal, ¿no?, de 49, ¿no?
Sí, cuando era pequeña, pues bueno, eso, hacía bici, hacía moto, lo único que con la crisis del 2008, pues ya no pude tener nada más. Entonces, cuando tenía 14 años, bueno, empecé a hacer pequeños trabajos para poder tener mi moto de calle, y tuve mi primera 49, mi Derby Senna, que era, bueno, el amor de mi vida. Y entonces, bueno, pues seguí trabajando y seguí estudiando, y entonces las motos iban creciendo conmigo. Cuando tuve 18 ya empecé con las motos grandes y empecé a ir a circuito, porque realmente a mí lo que me gustaba en ese entonces era, bueno, pues correr en circuitos. Mi sueño era ser piloto de MotoGP, ¿no? Lo típico, así un poco mirando arriba. Y así estuve hasta el COVID. Y cuando vino el COVID, pues bueno, vi un vídeo en internet de unos americanos haciendo stunt, que esto realmente es lo que hago yo, que sería como piloto de acrobacias en español, para que nos entendamos.
Sí.
Y bueno, 2 años después de ver ese vídeo, porque tuve trabajando, estudiando, viviendo sola, pues una persona con 20 años, o ¿sabes?, es muy difícil económicamente. Y entonces a los 2 años pude conseguir tener mi moto de stunt y comenzar mi carrera. O sea, de esto ahora 2 años y medio, 3.
Sí.
Y hasta hoy.
Déu-n'hi-do. Ho has resumit superràpid, però clar, parlem de que t'agradin les motos a ser pilot d'acrobàcies. Clar,
sí.
Com aquest pas? Dius, vale, motivació absoluta, Però com, sí. com et fiques en aquest món? Perquè m'imagino que no és fàcil.
No és fàcil, no, no, no. Ya, o sea, ya te digo, yo vi el vídeo este y bueno, yo me enamoré, dije, madre mía, esto es el siguiente nivel, ya, o sea, es el nivel extremo de las motos.
Claro.
Porque es, haz lo que nadie haría y cuando lo hagas, pues suéltate una mano. Y cuando lo hagas una mano, hazlo sin la otra, ¿no? Es como, esto es, madre mía, impresionante. Entonces, bueno, me empecé a ir a entrenar sola, la verdad, uh-huh. viendo vídeos y me iba a un polígono.
Ostras.
Con la moto, yo tenía una GSX-R 600 de carretera uh-huh. y me iba a un polígono pues, a probar cosas, a ver qué pasaba. Y entonces, al mes, dos meses, tuve la suerte de conocer a mi pareja, que es Juan del Fresno, uh-huh. y es de Calafí.
Sí.
Y es uno de los mejores pilotos del mundo. De
wow.
hecho, ha hecho... Bueno, antes había más competiciones de Stunt y entonces ha hecho... varias veces campeón o tercero, bueno, depende de la competición.
Uh-huh.
Y tuve la suerte de conocerlo y entonces, bueno, pues él, la verdad que me abrió las puertas a enseñarme realmente lo que era el Stunt.
Uh-huh.
Porque hay mucha gente que se piensa que pues somos vándalos que vamos haciendo caballitos por la calle. Eso no es Stunt.
Vale.
El Stunt es un deporte. Y es un deporte muy duro y que requiere... mucha paciencia, sobre todo, que es lo que yo me he dado cuenta. Y entonces él me cogió y me enseñó, ¿no? A, pues primero ponte protecciones, luego esto no se va a lo loco, sino que esto tiene una técnica y luego se hace la práctica. Entonces empecé en este mundo y bueno, soy la primera piloto de Stunt mujer en España con una moto de altas cilindradas.
Uh-huh.
Y esto me abrió a un mundo que yo no sabía porque yo soy contable, o sea que yo de hecho estoy acabando economía,
uh-huh.
no hasta hace un año y medio, sí, año y medio, yo trabajaba como todo el mundo en un trabajo en una oficina con de lunes a viernes con un horario, ¿no? Y entonces, pues hace sí, un año y medio me empezaron a llamar a través de verme por Instagram o de... La verdad que nunca he llegado a saber cómo, pero imagino que era por redes sociales.
Uh-huh.
Y bueno, empezaron a llamarme para hacer publicidades de moto,
sí.
de porque eran conducciones un poco más difícil, y hasta que empezaron a llamarme para hacer series y películas, o sea, sin querer me llegué a meter a ser especialista de cine,
wow.
pero sin quererlo.
Clar.
No sé com dir-lo.
No,
sé com
és a dir, et va venir com molt rodat, mai millor dit, no? La...
Sí. Sí, sí, yo empecé porque me gustaba, me llamaba la atención, encima conocí a Juanan
uh-huh.
y claro, ya acabé pues de meterme del todo, ¿no? Es como si empiezas a correr en circuitos y viene Marc Márquez a enseñarte.
Claro.
O sea, lo hago así en comparativa para que la gente me entienda.
Sí, sí.
Y nada, pues eso, gracias a eso... Pues la verdad que aprendí muy rápido, porque también es un deporte, por eso digo que tienes que tener paciencia, porque es bastante frustrante. O sea, no es un deporte que empieces y mañana ya sepas hacer algo.
Claro,
sino que a lo mejor...
És el que t'anava a preguntar, perdona. Quan dius que t'anaves a un polígon, clar, a força de veure vídeos, però clar, replicar tot això és constància i és molt de treball, perquè
sí.
us esteu jugant la vida.
Sí. Y te caes y te rompes y se rompe la moto y necesitas también dinero para arreglarlo y o sea, es como un bucle constante de estar por eso hay mucha gente que empieza a hacer esto, a lo mejor empiezan a hacer caballitos, ¿no? Que es lo más normal entre comillas, ¿no? Que algún motorista puede hacer.
Uh-huh.
Pero se frustran.
Claro.
Porque ven que esto no es, bueno, pues mira, lo hago y en dos días ya está. No, esto a lo mejor te puedes pegar 4 meses para aprender un truco y con suerte no te has caído, te has roto un pie y has tenido que parar 3 meses más.
Claro.
Entonces es bueno, por eso siempre digo que aparte de un deporte y de una pasión o un hobby, llámalo como quieras, es un estilo de vida. Porque
claro.
los pilotos de Stunt tenemos otra mentalidad, yo creo.
Claro, no he tenido tanta por, potser, com la resta de personas a ciertas cosas, ¿no?
Yo creo que sí, porque yo también tengo miedo cuando a veces estoy haciendo un truco nuevo, pero creo que nos gana esa pasión, más, o sea, gana el miedo.
Claro.
aparte luego ya entras en un bucle de adrenalinas sí, que no puedes controlar.
Això t'ho preguntaré després, perquè ho hem parlat fora de micros abans de l'entrevista i m'ha cridat molt l'atenció d'aquest punt d'adrenalina. Mm. Deies, no, que va venir com molt rodat, et comencen a trucar, i de fet tu surts a una de les sèries que més morbo va donar aquí a les nostres comarques, com va ser El cuerpo en llamas.
Sí, yo fui doble de Úrsula Corberó en la serie de Netflix de El cuerpo en llamas. ¿Y esa fue, de hecho, fue mi primera serie?
I com va ser? Perquè, clar, ara ens posem en retrospectiva, és a dir, l'assassinat es comet aquí al Pantà del Foix, òbviament hi ha molt de rebombori, a més de que sigui el crim de la Guàrdia Urbana de Barcelona, tot plegat, però diuen, no, fem una sèrie a Netflix i et codeges amb Úrsula Corberó.
Sí.
Com és? Sí.
Bueno, pues la verdad que cuando me llamaron no me lo podía creer, porque ya te digo, había hecho alguna publicidad de moto, pero no, nunca había hecho... Es que aparte no estaba en este mundo, yo trabajaba en una oficina,
claro,
¿no? Yo hacía esto por hobby, entonces que te llamen un día que vas a ser la doble de Úrsula Corberó para una serie de Netflix, pues te puedes imaginar lo impresionada que me quedé. Aparte, bueno, al principio no te dicen nunca el proyecto, luego me enteré que era el proyecto del caso de la Guardia Urbana y claro, viviendo en Calafé y que estoy muy cerca del Pantano de Foix también, y bueno, pues el caso, ¿no?, que fue muy mediático, pues te puedes imaginar lo sorprendida que me quedé y lo ilusionada que estaba por hacerlo. Uh-huh. Y bueno, pues así fue. Fui y hice especialista en moto, que es lo que hago yo. Yo siempre hago de especialista en vehículos, en moto, en coches. En este caso fue en moto. Uh-huh. Porque, bueno, pues Rosa, en el personaje, Rosa, que era Úrsula, uh-huh, llevaba moto. Uh-huh. De hecho, bueno, Albert, habían varios especialistas en moto, eran motoristas. Y sí, esas escenas pues las grabé yo.
Com va ser el rodatge? Perquè abans també parlàvem fora de micros que moltes vegades graveu moltíssimes hores, a hores intempestives també, i després és res, dos segons.
Sí.
Com va ser el rodatge en si?
La verdad que las escenas que hice yo, obviamente yo no estoy todo el rodaje, a lo mejor el rodaje dura 6 meses, no sé, por ponerte algo, depende, uh-huh, del rodaje. Yo no estoy los 6 meses trabajando, uh-huh, ¿no? Nosotros vamos a los días que se graban las escenas de la moto. Uh-huh. Pero sí que es verdad que una escena, por ejemplo, que dura eso, 5 segundos o 10 segundos o 20 segundos, uh-huh, yo me puedo tirar 16 horas grabando.
Wow.
Claro. Entonces, sí que es verdad que en esta serie yo no tenía que hacer acrobacias, ¿vale? Era más conducción rápida, conducción entre coches, también hacía de copiloto de cuando era la escena que iba con Albert, por ejemplo, en la moto, con, sí, otro especialista. Y bueno, la verdad que a nivel, claro, o sea, esto es lo que un especialista, lo que te digo, cuando empiezas a hacer acrobacias ya eso lo ves normal.
Claro.
El ir rápido entre curvas y coches, y eso es bastante fácil. Uh-huh. Pero sí, luego lo ves y dices, madre mía, me he tirado 16 horas grabando, 2 horas grabando y 2 días grabando para 5 segundos. Pero la verdad que fue un rodaje muy, muy bien, muy guay. También como me tocaba bastante de cerca, no sé, todo el caso, ¿no?, que lo hemos visto en varias plataformas y todo, pues dices, qué fuerte que estoy grabando esto.
En retrospectiva, deus estar flipant encara.
Sí, sí, sí.
I més la primera, perquè clar, dius, no és que t'hagis estrenat amb una sèrie que no hagi estat coneguda, no és que estem parlant d'una sèrie que precisament hi havia aquest morbo, no?, de, ostres, és el cas de Rosa Peral, no? Anem a veure què passa o com es va dur a terme, no? Déu-n'hi-do. Mm. Clar, jo me'n recordo d'un parell d'escenes i jo no sé si tens una sensació, tot i que portes relativament poc, de que els especialistes mai sortiu als crèdits. O no ens adonem, potser, els que estem veient aquesta sèrie.
Yo creo que, salir salimos. En las letras que nadie se lee, del final de las series o las películas, siempre hay un apartado de especialistas, de stunts, uh-huh, y ahí, bueno, siempre sale nuestro nombre. Lo único que, claro, nadie sabe que somos nosotros.
Claro.
Y creo que a veces la gente ve películas o series, y esto lo digo porque yo también lo hacía. Y no te das cuenta de que eso no lo hace el actor.
Ya.
Obviamente hay un especialista. Hay especialistas a veces para cosas que ni te imaginarías.
Wow.
De simple, me refiero.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, al final ese es nuestro trabajo. Yo no digo que no esté reconocido, sí que está reconocido. Pero bueno, a nivel mediático no, porque siempre, por ejemplo, en mi caso, que soy moto, siempre voy debajo de un casco. Claro. Por lo tanto, nunca me vais a ver la cara, pero ya si salgo ya a raíz de esta serie que me empezó a salir más pues, series y películas, pues la verdad que salgo en bastantes, lo que lo sepa, pues mi madre me busca, siempre intenta buscar el reflejo de mis ojos debajo del casco.
Uau, això és passió de mare, eh?
Sí.
Escolta, i ara que sabem que per confidencialitat no podràs dir en quines sèries o pel·lícules estàs treballant, però esteu en plens rodatges ara mateix, oi?
Sí, 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 estamos... Bueno, estoy acabando de grabar una serie que llevo desde el año pasado. He grabado una película inglesa también. Ahora voy a empezar otro proyecto de otra serie para, bueno, grandes plataformas. La verdad que sí, que este año se está rodando muchísimo y vienen bastantes proyectos. Estoy muy contenta de que también de que empiecen a poner escenas donde hay mujeres en moto, porque antes es verdad que costaba mucho encontrar especialistas chicas, ¿no? Para doblar, y de hecho doblaban chicos. Ahora pues cada vez somos más. También hay pilotos de motocross, por ejemplo, que son geniales y hacen también de especialistas porque lo que hacen es brutal. Y entonces me alegro mucho de que los directores o los guionistas empiecen a incluir estos papeles, porque sí que existimos para poder doblar.
Mira, m'ha anat genial que diguis això, perquè justament t'anava a preguntar com és treballar en un món bastant d'homes.
Si te digo la verdad, es genial. Sí que es verdad que a lo mejor no tenemos tanto apoyo de patrocinadores, no a nivel patrocinador, sino a nivel económico. ¿Sabes? Como a lo mejor puede tener un equipo de hombres o... Pero en general yo no noto ningún... Al revés, no, o sea, no noto discriminación, todo lo contrario, noto apoyo, noto que les encanta. Y no sé, no, en este tema normalmente me preguntan bastante y a veces de hecho esperan que mi respuesta sea diferente, pero es que en mi caso, desde el minuto que empecé, por ejemplo, a hacer Stone, me acogieron, bueno, claro, todos los pilotos eran chicos.
Claro.
Y me acogieron como si fuera, vamos, un bombón de Navidad, ¿sabes? Y fue como, Dios, una chica, qué guay, yo te ayudo, ven, mira, yo te enseño y ¿sabes lo que te digo?
Wow.
Era como súper bien. Entonces nunca he tenido problema por ser mujer. Incluso te puedo llegar a decir que he tenido más oportunidades por ser mujer.
Increïble. Clar, això em dona peu també. Has dit una cosa, no? Que, clar, tu vas amb el casco, no et veu ningú. Quan et treus el casco, has vist mirades de sorpresa o de...
Sí.
Sí, no?
Sí, 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 muchas.
Ui, pensava que era un home, no?
Sí, bueno, de esto me pasa también mucho porque también hago shows de stunt, de acrobacias, ¿no?
Escolta, sí, sí. Així ràpidament, explica'ns alguna anècdota que sigui per riure o al contrari, que ho hagis passat malament, si vols compartir-la amb nosaltres.
De tema de cine o de...
Sí, del que sigui, de tot el que fas.
T'he
posat en un compromís ara mateix, eh?
Sí, un poquito. Bueno, malas experiencias, pues mira, por ejemplo, el otro, ya no sé en qué año vivo. En 2023, pues entrenando... Tuve una mala caída porque me falló el freno trasero, que el freno trasero para un piloto de stunt es su vida entera. Y bueno, tuve una caída, me lesioné y me rompí el tobillo, y cuando me recuperé a los dos meses me volvió a pasar algo parecido con otro truco, me volví a romper el mismo pie.
¡Ostras!
Y entonces estuve casi todo el año parada, y la verdad que ahí pues es un problema, ¿no? Porque bueno, yo soy autónoma. Y a día de hoy, en ese momento, no. Pero es un problema porque nosotros trabajamos con nuestro cuerpo. O sea, es nuestra herramienta de trabajo. y sobre todo nuestros pies y nuestras manos, es todo. Entonces tuve que decir que no a varios proyectos, que la verdad que me dolió mucho, y entonces ahí lo pasas mal, no puedes entrenar. Es lo que te decía, al final no es un hobby, es tu estilo de vida. Entonces si tú te lesionas y no puedes ir en moto, a nivel de estado de ánimo estás muy mal. Y si encima te salen proyectos y no puedes hacerlos, estás peor. Entonces yo creo que la peor experiencia que he podido tener, ¿sabes? Es un poco esto. Es decir, esa frustración de estar quieto, y que desgraciadamente es el día a día, ¿eh? Sí. En esta profesión. O sea, todos los especialistas o pilotos de stunt, es súper normal.
Escolta, ja per finalitzar, Mary, si algú que ens estigui escoltant vol contractar els teus serveis, com es pot posar en contacte amb tu?
Pues bueno, lo he puesto bastante fácil. Por tema, bueno, se puede poner en contacto por Instagram, que es Mary Bernal con dosis. O si no, por mi página web, que ahí tienen todos los datos de contacto, que es www.marybernal.com. Y ahí pueden también ver pues todos los servicios que ofrezco, ¿no? Porque no solo soy piloto, hago más cosas. Y ahí tienen todos los datos de contacto.
Doncs, Mary, ha estat un veritable plaer que ens acompanyis avui al Penedès en Xarxa a conèixer el teu modo de vida, la teva experiència, la teva feina, i estarem molt pendents ara sí de veure aquesta lletra petita que normalment ens fixem per tal de situar-te en aquestes pel·lícules o sèries que estàs duent a terme.
Bueno, muchas gracias a ti también por darnos voz.
I tant que sí. Una abrazada, Mary.
Un abrazo, que vaya bien.
Chao.
I amb aquesta entrevista, Mary Bernal, ens acomiadem i tornem dilluns amb més Penedès en Xarxa. Dilluns ja amb la Sílvia Delgado al capdavant, de nou del Penedès en Xarxa. Ha estat un plaer acompanyar-vos. Adeu.
Penedès en Xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.